Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Aquest passat dissabte, 22 de maig, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va realitzar una visita institucional a Roquetes per tal de conèixer l'estat de les obres que s'estan portant a terme al municipi amb finançament per part de la Diputació de Tarragona. A la presidenta, Noemí Llauradó, la van acompanyar la vicepresidenta de l'entitat i alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, el diputat delegat del Servei d'Assistència Municipal, Enric Adell, la diputada delegada del Pla d'Acció Municipal, Marta Blanc, i la cap de gabinet, Esther Alberic. La comitiva de la Diputació de Tarragona va ser rebuda per les autoritats locals de Roquetes, encapçalades per l'alcalde Paco Gas, la regidora responsable del nucli de l'Arrabal de Cristo, Núria Altadill, i la resta de membres de la Corporació Municipal. El regidor d'Obres Públiques de l'Ajuntament de Roquetes, Ivan García, explica que la comitiva va visitar les obres de remodelació del casal de l'Arrabaleta, l'Arrabal de Cristo, l'aparcament d'autocaravanes a l'urbanització Torre d'en Gil i també les obres d'urbanització del passeig del canal Ramon Bosch.
Va ser una visita per a fer un repàs de totes les obres que rebem des de l'Ajuntament de Roquetes, rebem una subvenció de per part de la Diputació. Les obres que vam visitar va ser el casal de la Ravaleta, que s'està fent la millora acústica i tèrmica, i l'ampliació del consultori. Aquesta obra està subvencionada pel PAM del 2020 de la Diputació, al 100%, l'obra es fa tot en la subvenció de la Diputació. Després també vam passar per l'aparcament d'autocaravanes que s'està construint, que la Diputació fa una aportació de 35.000 euros dins d'una obra molt, molt més gran. També vam passar a veure com estava l'estat de les obres. I finalment vam acabar aquí a l'Ajuntament, on la presidenta va firmar el llibre d'honor de l'Ajuntament, i després vam fer un passeig pel passeig Ramon Bosch, que també és una obra que es va finançar en un PAM del 2018 i que ja està acabada. Des de l'Ajuntament valorem molt positivament aquestes visites perquè el contacte entre administracions locals i superiors sempre són fructuoses, i més quan tenen el detall de vindre a visitar la nostra ciutat.
Pel que fa a les obres de millora acústica i tèrmica del casal La Ravaleta i l'ampliació del consultori mèdic de l'Arrabal de Cristo realitzades amb el Pla d'Acció Municipal de l'any 2020, Ivan García destacava la necessitat de portar-les a terme per tal de millorar la qualitat d'aquestes instal·lacions construïdes fa més de 30 anys.
És una obra molt important per a la millora del casal que tots coneixem. El casal ja estem parlant que té més de 30 anys i necessitava tota una reforma que consisteix en la construcció uns lavabos públics nous que tant donaran uns al casal com al consultori, l'ampliació del consultori en un despatx més per a que pugui albergar-se un metge més, i sobretot és la millora acústica i tèrmica de tot el que és el casal. També s'ha construït un escenari nou, unes noves oficines de correus que tindran entrada per l'exterior, de manera que els ciutadans ja no els, de la Ravaleta no els calgui entrar dins el casal per a recollir el seu correu, i després en façana també hi haurà unes petites actuacions per a la protecció de l'aigua al seu interior. Pensem que és una obra molt important que ja feia temps que es demanava des de la Ravaleta i que està previst que durant aquest estiu també estigui finalitzada i es pugui començar a gaudir.
Pel que fa a la construcció del pàrquing d'autocaravanes, Ivan García ha ressaltat la millora que suposarà aquesta instal·lació tant per a la urbanització Torre d'en Gil com per a la promoció turística de Roquetes, una infraestructura que comptarà amb una capacitat per a 13 autocaravanes.
És una obra molt important tant per al que és l'urbanització Torre d'en Gil, perquè és una millora ja en si per a l'urbanització, com també principalment per a començar a potenciar Roquetes turísticament, que és el que li toca. Una obra que està situada a un lloc estratègic, al costat de la Via Verda, al costat de l'Observatori, enllaç amb les oficines del Parc Natural, un aparcament que estarà dotat de 13 places, les quals tindran servei d'aigua, llum i buidatge d'aigües grises. També l'obra consisteix en la construcció de dos aparcaments més per a vehicles, que donaran servei tant a la piscina coberta com al pavelló i com a la mateixa urbanització, i també és tota la reforma del parc de la Torre d'en Gil, on s'instal·larà, que ara no n'hi havia, un parc infantil per a també donar servei als xiquets i xiquetes de Roquetes, com també a tots els visitants que ens visiten en autocaravana i facin servei de la instal·lació. Pensem que és una obra per a començar a dinamitzar turísticament i econòmicament Roquetes, molt important, i com ja he dit també té la petita aportació de la Diputació de Tarragona.
La remodelació del casal de la Ravaleta i l'ampliació del consultori local es finança amb 335.232 euros del Pla d'Acció Municipal. Pel que fa al pàrquing d'autocaravanes, ha comptat amb 35.000 euros de la Diputació de Tarragona i el total de l'obra s'ha adjudicat per 459.872 euros. Finalment, les obres de pavimentació i millora del passeig del canal Ramon Bosch ha comptat amb un ajut del Pla d'Actuació Municipal de la Diputació de 297.717 euros. I després de l'estiu es preveu la reforma de la barana del Passeig del Canal per tal de millorar la seguretat i la mobilitat dels veïns i veïnes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El monument franquista del mig del riu Ebre al seu pas per Tortosa podria estar completament desmantellat a principis d'aquest mes d'agost. Així ho preveu el govern de la Generalitat, que vol iniciar el desmuntatge el dia 18 de juliol, que coincideix amb el dia en què es compleixen 85 anys del cop d'estat franquista. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, ha admès que aquesta data té simbolisme, però que també, ha dit, assegura que és el moment amb millors condicions meteorològiques. Així, la directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, ha explicat que al mes de juny es prepararà el terreny i el dia 18 de juliol s'iniciarà la retirada del monument franquista de Tortosa.
I de manera que ja podem iniciar les obres de desmuntatge del monument de Tortosa. El 2 de juny farem l'acte administratiu d'inici de les obres i l'endemà, el 3 de juny, començarien els treballs de l'estudi geotècnic per determinar com ha de ser l'espai on ha de col·locar la grua, si cal reforçar la platja del costat del riu o no. Al cap d'un mes s'ha de repetir aquest estudi geotècnic i després, depenent del que dongui, doncs començar ja els treballs de pavimentació de l'espai i començar a col·locar la grua. Tot plegat ens situa al voltant del 18 de juliol com a data en la qual doncs, ja estarà la bastida col·locada i podríem donar inici al que és pròpiament la retirada més visible de l'escultura. Això sempre i quan les condicions climatològiques i pluvials no ens fagin variar algun dia els terminis.
Gemma Domènech ha volgut destacar que la data escollida del 18 de juliol, a més de ser unes dates amb millors condicions meteorològiques, també té un simbolisme al complir-se els 85 anys del cop d'estat franquista.
Els estudis dels arquitectes, dels enginyers, tothom apuntava que havia de ser principis d'estiu, perquè després si ens anem molt més enllà sí que les condicions pluviomètriques són pitjors, per tant havia de ser durant principis de juliol i bé, evidentment els simbolismes són importants i creiem que és una data doncs, que té prou força i que un acte com aquest, que tindrà una transcendència per el moment actual i jo crec que pel futur molt important, doncs també ha sigut volgudament trobada aquesta data, evidentment.
Així, segons les previsions, el monument franquista podria estar desmantellat totalment a principis del mes d'agost.
En 15 dies doncs, això pot estar tot desmuntat i, per tant, ens plantem que a principis d'agost doncs, ja estarem amb un paisatge, amb una skyline de la ciutat de Tortosa absolutament diferent.
Per la directora general de Memòria Democràtica, no ha d'haver excessius problemes tècnics ni pluviomètrics per tal de tirar endavant els treballs de desmantellament, ja que fa més de 2 anys que s'estan estudiant.
De llarga feina, més de 2 anys fa que estem treballant. El primer que vam fer va ser encarregar un estudi de viabilitat i un arquitecte, que és l'arquitecte López Daufí, vocal del Col·legi d'Arquitectes de Tortosa, persona amb una gran trajectòria, va estudiar les diverses vies i va considerar doncs, que la millor via era aquesta. Després, quan es va adjudicar l'obra, es va mantenir aquesta via. Per tant, per nosaltres, bé, això està en mans dels tècnics, però si els enginyers i els arquitectes consideren que aquesta és la millor manera, evidentment, en qualsevol obra sempre hi ha problemes i una cosa que no s'ha fet mai i que recordo que quan vam començar a parlar-ne hi havia qui deia això és impossible, però que era impossible materialment, o sigui que no es podria treure, és evident que pot haver-hi problemes, però creiem que bé, els professionals que hem triat i que estan al capdavant són molt bons i per tant sabran trobar les solucions.
Davant de les accions administratives i judicials impulsades per entitats com el Col·lectiu per la Reinterpretació del Monument de la Batalla de l'Ebre de Tortosa, el Corembe, amb l'objectiu d'aturar la seva retirada, Domènech referma que tot s'ha fet segons la legalitat.
Tots aquests detalls els estudien els advocats i el departament, evidentment, té un bon equip jurídic que hi treballa. Nosaltres creiem que no hi ha... Bé, nosaltres estem absolutament segurs i que ho hem fet tot segons la normativa. Per això s'ha dilatat tant en el temps, perquè la consellera fa més d'un any va prometre que trauria el monument i no s'ha produït abans, doncs per fer els passets ben fets i tenir-ho tot ben lligat abans de dir la següent cosa i abans de donar una notícia, doncs tenir-ho tot assegurat i que no pogués passar les moltíssimes situacions que podrien haver passat d'aquest tipus. Per tant, nosaltres sabem que ho hem fet tot bé i per tant no pensem en això. En tot cas, bé, hi ha unes associacions, un parell d'associacions que estan a favor del manteniment del monument i nosaltres creiem que bé, el monument és una ofensa als demòcrates, però a part és que hi ha una llei de memòria democràtica, de memòria històrica que s'està incomplint.
La directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, ha explicat que un cop retirat el monòlit del riu Ebre, el govern vol senyalitzar la zona com a espai de memòria. La Generalitat també està pensant en fer una exposició temporal itinerant per tot Catalunya per explicar com s'ha fet possible la seva retirada.
Nosaltres el que farem allà és senyalitzar aquell espai com un espai de memòria, explicant sobretot la lluita de les associacions i la lluita dels veïns i dels ciutadans de Tortosa perquè aquesta anomalia democràtica desapareixés, que porten molts i molts anys les associacions però retirada del monument empenyent i que d'alguna manera les administracions ens hi hem posat també gràcies a la força i al recolzament de l'associació. Per tant, una mica una senyalització que expliqui això, que expliqui la lluita de tants d'anys perquè això fos una realitat i després bueno, estem pensant en almenys fer una exposició temporal que recorri Catalunya, que expliqui una mica els treballs de com això ha sigut possible i més a llarg termini doncs, ja es veurà no?, a través d'un debat ciutadà, ja veurem de quina manera doncs, es posa el punt final en aquesta llarga història.
D'altra banda, la Comissió per la Retirada de Símbols Franquistes de Tortosa ha celebrat que el govern hagi fixat el dia 18 de juliol com la data per començar a retirar el monument franquista situat al mig del riu al seu pas per Tortosa. L'entitat ha demanat que es compleixi el calendari d'actuacions i que no es demori més la seva retirada. Marisa Panisello, membre de la Comissió per la Retirada de Símbols Franquistes de Tortosa, celebrava d'aquesta manera que el govern hagi establert el 18 de juliol com la data per l'inici dels treballs per retirar el monument.
Nosaltres estàvem ja preocupades perquè cada dia miràvem i com te pots veure el riu ja baixa, està molt baix, no? I que és el moment oportú per a començar. Diu que començaran el dia 2, m'ho hem enterat per la premsa que començaran el dia 2, doncs bueno, esperem que així sigui i que sense més demora ja es retire el monument franquista més gran de Catalunya, que és una vergonya monumental que encara el tinguéssim aquí en aquestes altures.
Panisello ha reiterat que més enllà del simbolisme de les dates, el més important, ha dit, és que es retiri el monument franquista.
Més que dates valorem que el traguen, però ja. A més, també celebrem que el traguen perquè enguany Tortosa és capital de la cultura catalana. I llavors és una cosa més a celebrar, no?, que enguany ja este lastre que tenim desaparegui de la ciutat perquè ha sigut un lastre estos 45 anys tindre esta vergonya històrica aquí perquè la veritat és que no... és indignant, no?, per a tota la gent que han patit la dictadura franquista, no?, que som tothom.
Marisa Panisello, membre de la Comissió per la Retirada de Símbols Franquistes de Tortosa, ha explicat que un cop el monument estigui retirat, la seva proposta és que l'espai es museïtze i que serveixi per explicar les raons per les quals s'ha tardat tants anys a desmuntar el monòlit.
Pensem que l'interessant, nosaltres sempre hem dit la museïtzació, perquè Tortosa va ser front de guerra i aquí se van tirar moltes bombes i aquí la guerra va patir molt i penso que cal lligar-ho tot i com després als 25 anys no es va fer este monument per als franquistes, no?, per a commemorar els 25 anys de pau i que no diguen que és el monument a la Batalla de l'Ebre perquè està molt clar quin monument és i quin significat té.
Per la seva banda, des del col·lectiu de la reinterpretació del monument de la Batalla de l'Ebre de Tortosa, el Corembe, ha lamentat que el govern hagi establert el 18 de juliol com la data per iniciar el desmuntatge del monument franquista. La entitat ha tornat a reclamar que es reinterpreti el monòlit, tal com va demanar la ciutadania en la consulta popular que es va celebrar el 28 de maig del 2016. El portaveu del Corembe, Joan Otero, considera que la data del 18 de juliol per iniciar el desmuntatge del monument es deu, ha dit, a una qüestió d'autobombo del govern.
Coincidir un 18 de juliol que pues, és diumenge, eh? No oblides que és diumenge, i de dir, per iniciar unes obres penso que hi ha més show que no pas una actuació normal i corrent d'una administració. Vull dir, hi ha un, penso que és un bombo o un autobombo per a tots els seus seguidors.
Recordem que a l'abril, Corembe va recórrer la licitació i la llicència d'obres per retirar el monument franquista. D'una banda, va presentar un recurs contenciós administratiu al jutjat de Barcelona amb l'argument que la Generalitat no té competències perquè no pot acreditar que en sigui el titular. El recurs també qüestionava que l'empresa pública CIRE, del Departament de Justícia, sigui l'òrgan competent per licitar i adjudicar els treballs de retirada del monòlit. D'altra banda, Corembe també va presentar un recurs a la resolució de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Tortosa que va atorgar la llicència d'obres. Per tot plegat, Joan Otero lamenta que el govern sigui tan categòric en assegurar que els recursos no prosperaran.
Que un pugui dir que no prosperaran, a mi també em fa una mica del que diem aquí de temor. Que es pugui ser tan categòric en aquestes circumstàncies fa una mica de por, ja, per als que entenen la paraula. No ho sé. No voldria jo en este cas anunciar res ni fer res en temes judicials. Va pel seu camí, vull entendre que hi ha una independència de tot i ja està. Ara que hi ha dates, doncs ara possiblement començarem a la corrida de bous.
El portaveu de Corembe, Joan Otero, considera que el que és una anomalia democràtica és que no se'n respecti el mandat de la consulta popular que va ser favorable a mantenir el monument.
L'anomalia democràtica és una altra. És no fer cas al poble i que llavors ens deixin anar altres tirats. Vull dir, no, que vinguin aquí a Tortosa i que vegin que quan venen ara els turistes, què és? Pues expliquem-los-hi, reinterpretem-la, fem un lloc de reencontre, de pau, de reconciliació, i això és el que voldríem. I no anar a grans shows i vinga i ara pues, la grua i traure'l i tot això, que no, jo em penso que no, Tortosa es mereix algo més.
Otero ha assenyalat que el monument ja no és franquista, sinó d'etapa franquista, ja que s'han extret tots els elements relacionats amb la dictadura, com són les plaques commemoratives, i que l'àguila que es veu no és l'àliga romana o feixista que està dempeus i significant el poder terrenal de l'emperador, sinó que, en canvi, l'àliga del monument està volant. A banda, des de Corembe també demanen la creació d'una comissió d'experts per avaluar possibles propostes per reinterpretar el monòlit. De fet, el portaveu de Corembe, Joan Otero, opina que la reinterpretació del monument franquista podria esdevenir un atractiu turístic.
Penso que d'idees n'hi haurien moltíssimes. Imagina't, aquí estàs al mig del carrer principal de Tortosa, ara s'estan fent la façana nova de la catedral, la plaça, les dues façanes fluvials, els dos ponts, podria ser un atractiu turístic de categoria, jo diria ja internacional, perquè aguantar un monument així, reinterpretar-lo, penso que seríem un model de societat que molt poques societats ho fan.
Tot i que el col·lectiu per la reinterpretació del monument de la batalla de l'Ebre de Tortosa, el Corembe, va recórrer la licitació i la llicència d'obres per retirar el monument franquista, el govern de la Generalitat preveu iniciar la retirada del monument de l'Ebre a Tortosa el 18 de juliol. La directora de Memòria Democràtica sosté que tècnicament és viable i que els recursos en contra no prosperaran.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Audiència de Tarragona reobre el cas de la cooperativa de Tivissa i demana investigar el marit de la gerent difunta i insta el jutjat de Falset a investigar la disposició de diners de l'entitat al compte particular de la parella. Així, l'Audiència de Tarragona ha estimat el recurs d'apel·lació de l'Associació d'Afectats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de Tivissa a la comarca de la Ribera d'Ebre contra el sobreseïment provisional de la instrucció. El jutjat provincial veu indicis de la implicació del marit de la gerent difunta en el delicte i insta al jutjat instructor número 1 de Falset a practicar noves diligències i a prendre declaració com a investigat a l'home de la responsable de la cooperativa. En concret, es demana investigar la presumpta disposició als comptes particulars de la parella de prop de 20.000 euros de l'entitat. L'auditoria que es va fer després de la fallida va determinar que faltaven 1,1 milions d'euros. El cas es va destapar a l'abril de l'any 2019, quan es van bloquejar els comptes dels socis de la secció de crèdit. La gerent de l'entitat va morir dues setmanes abans que es fes pública la situació financera de la cooperativa i el jutjat instructor de Falset va declarar el sobreseïment de la causa a l'octubre passat, per la extinció de responsabilitat penal de la dona. Ara l'Audiència de Tarragona reobre el cas de la cooperativa de Tivissa i demana investigar el marit de la gerent difunta. Amposta ha recuperat una creu de l'antiga carretera reial de Barcelona a València, una ruta directa del correu i diligència que passava per la capital del Montsià establida a principis del segle XIX. Quan es van fer les obres de l'actual carretera nacional 340 l'any 1988, un veí va conservar l'única que quedava. Carreteres de l'Estat ha autoritzat a l'Ajuntament d'Amposta i el Museu de les Terres de l'Ebre a retirar la creu i traslladar-la al centre museístic. Aquesta setmana es podrà veure a l'exposició la revolució dels transports a l'Amposta de principis del segle XX i després s'incorporarà al fons permanent del museu. De l'antic itinerari de València a Barcelona per Amposta se'n té constància des del segle XVI, però va ser l'any 1801 que es va fer passar la Reial Diligència per Amposta. En aquests viatges entre Barcelona a València hi havia parades a Vilafranca, Tarragona, Amposta, Vinaròs i Castelló, i la ruta es feia en dos dies. Eren camins considerats perillosos i els viatges estaven exposats als freqüents robatoris dels saltejadors. S'ha posat en marxa un projecte per tal de recuperar el nenúfar blanc del Delta de l'Ebre, una flor aquàtica pràcticament extingida a Catalunya. Les últimes poblacions d'aquesta flor aquàtica estan al Parc Natural del Delta de l'Ebre. L'entitat de preservació d'espècies aquàtiques, Viver Tres Turons, ha impulsat un projecte per recuperar-lo. Es faran servir esqueixos del Delta de l'Ebre per reproduir-lo en les plantes de tractament d'aigua residual d'Agbar. Per naturalitzar les plantes, es crearan llacunes que seran reservoris de nenúfar blanc per fer programes després de reintroducció al medi natural. També es faran anàlisis genètiques per confirmar que els nenúfars són silvestres i es creuaran amb altres poblacions per tenir llavors i recuperar les línies genètiques. Totes les instal·lacions d'Agbar a Catalunya i Balears, que es troben dins d'espais protegits, desenvolupen plans d'acció per a la preservació i recuperació de la biodiversitat. Compten amb protocols per controlar les espècies invasores i s'eliminaran enguany els productes fitosanitaris en totes les instal·lacions.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya amb Francesc Figuerola.
Hola, bon dia. El dilluns comença a ser el sereu poc ennuvolat i els pocs núvols que hi ha en hores ara s'han d'anar trencant ràpidament. Per tant, quedarà una jornada ben asserenada, almenys fins a migdia, perquè a partir d'aleshores creixeran alguns núvols a la serralada prelitoral, sobretot al massís del port, i també arribaran núvols mitjans des de l'oest. Per tant, a la tarda quedarà poc o mig ennuvolada, però no esperem precipitació d'aquests núvols. Entre la major presència del sol i el vent també de component oest, avui la temperatura màxima s'enfilarà, per tant, ambient agradable o lleugerament càlid al centre del dia. Aquest vent d'oest, per cert, bufarà entre fluix moderat, en cops forts a partir del vespre, quan entrarà el mestral. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.